bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa que us informa de la cartellera teatral sabadellenca, de les novetats que hi ha als nostres escenaris, als escenaris locals i també als del nostre voltant. Acabades les mesures com ara el toc de queda a les 10 de la nit i també els confinaments perimetrals, siguin municipals o comarcals, les possibilitats de veure bon teatre es multipliquen. Anem-hi, perquè cal donar suport al sector. Esperem que els teatres puguin programar una temporada 2021-2022 plena de projectes i que sigui una temporada seguida, sencera, variada i molt potent. Programa 173. Tornem a tenir un munt de continguts, cosa que és bona perquè vol dir que tenim teatre a la ciutat. Com ja sabeu, darrere d'aquest programa de l'Amunt al Taló hi ha un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Jaume Pont, Elvira Franc, Maria Pucurull, Júlia Stals, Bernat Pareja, Francesc Rocamora, Eloi Garcia, Adrià Garcia, Marc Pont, Jan Daunis, Edu Gil, la veu del programa Francesc Asens, Roger Benet i l'equip tècnic de Ràdio Sabadell i qui us parla, Marcel Castillejo. Abans de repassar què tindrem el programa d'avui, escoltem a una de les nostres col·laboradores, l'Elvira Franc, que col·loca el taló de fons al nostre taler radiofònic.
Amunt al taló. El taló de fons.
Avui, al taló de fons, parlarem dels Premis de la Crítica. Dilluns passat, a la Sala Villarroel, es va fer la gala dels Premis de la Crítica, on es premien les millors ofertes d'espectacles representades durant la temporada. Amb un aforament reduït, com és normal, però amb moltes ganes de celebrar-ho. Joan Vázquez va fer la presentació i tot seguit es van otorgar els premis, que més o menys anomenaré els més importants, diguéssim. Per les tres germanes li van donar el premi al millor espectacle, la millor actriu de repartiment a la Mireia Xalà i el millor espai sonor. Per Quadern Daurat va obtenir el premi millor actriu principal, la Nora Navas, la millor adaptació i dramatúrgia, millor direcció escènica de Carlota Subirós, millor espai escènic, millor il·luminació i millor vestuari. És el que s'ha portat més premis, el Quadern Daurat. L'Héroe va obtenir el premi al millor actor de repartiment per l'Albert Prat. Justícia, millor actor principal, Josep Maria Pou, i millor text de Guillem Clua. Per Aquest País no descobert, va obtenir el premi al millor espectacle de petit format. I Infanticida va tenir el premi la millor actriu musical, Neus Pàmia, i la millor música adaptada. El premi Nova Veu va ser per A l'Aiat, La Suma dels Dies. I a Sedegats, de la Perla 29, va obtenir el premi a les millors eines digitals. Es va donar el premi honorífic al Tricicle per la seva trajectòria teatral. I el premi a la millor sala, que cada any es dona una sala diferent, enguany s'ha donat a totes les sales de Catalunya com homenatge que durant la pandèmia han estat obertes amb una precarietat molt notable. I enguany també s'ha donat un altre premi extraordinari al Teatre Lliure per la seva iniciativa quan va engegar a començaments de la pandèmia el teatre online, que encara podem gaudir de les millors propostes de la temporada. Una proposta amb el nom de Lliure al Sofà. La majoria d'obres teatrals premiades han estat comentades al nostre programa i aprofitem des d'Amunt al Taló per felicitar a tots els guanyadors.
Ara sí, comentem els continguts del programa d'avui, dia 12 de maig. A la secció de la platea indiscreta farem una ullada, com cada dimecres, a la cartellera local, amb l'Eloi Garcia. Entrevistarem a Tom Colomer i parlarem amb alguns dels actors de la companyia Amfiteatre. I és que per aquest cap de setmana preparen l'estrena d'una obra emblemàtica i amb un missatge molt potent, una obra de Henrik Ibsen, que segur que us sonarà. Un enemic del poble, una peça que ens parla de l'ètica, de la lògica, de la raó i de la salut, contraposades als interessos personals, a l'èxit, al poder, als diners, al capital. Un xoc de perspectives, de punts de vista, que deixarà ben sol i assenyalat el doctor Thomas Stockman, el protagonista, que alega que lluita pel bé comú. Però en què consisteix aquest bé comú? Quina és la millor solució davant d'un dilema? Què és més coherent? Cal optar per un major benefici econòmic per sobre de tot? Cal optar per la prosperitat? O bé per un benestar social, per la ciència, per la vida? Com veieu, és una proposta que pot recordar l'època pandèmica que estem vivint. La segona conversa d'avui la tindrem amb una de les creadores, amb una de les autores i actrius de l'espectacle Una llum tímida, amb l'Àfrica Alonso, Bada, del col·lectiu La Cicatriz. Aquesta obra musical arriba a la Sala Gran del Teatre del Sol aquesta setmana. Es farà una única representació el dissabte dia 15. Explica la història d'amor entre Isabel, una professora d'història d'una escola de Barcelona, i Carmen, la professora de literatura, en un context de règim franquista a Espanya, en un moment complex, difícil, on la relació no estarà ben vista i no s'entendrà. La tercera entrevista d'avui la farem a les companyes i companys del grup Rara Avis, que ens presenten, preparat en pandèmia, una selecció de monòlegs propis que representaran a l'Espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer els dies 14, 15 i 16 de maig. Els artífexs i directors són l'Adrià Garcia, col·laborador del programa, i l'Edu Beltran. I com sempre tindrem Teatre de Franc amb la Loira Franc, que avui ens porta dues recomanacions teatrals per veure online, per veure des de casa a través de la plataforma TNC Digital. També ens parlarà d'algunes propostes teatrals que hi haurà pel Grec 2021, per aquest estiu a Barcelona, i de molt més. Comencem el programa. Som-hi, alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment per fer una ullada a la cartellera local, a la cartellera de la ciutat de Sabadell. Ens ajuda a fer-nos l'agenda l'Eloi Garcia. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Marcel, molt bé.
Perfecte.
Assegudet.
Assegudet i tranquil·let. Doncs explica'ns a veure què podem veure als escenaris de Sabadell aquests propers dies. Suposo que ve un final de curs amb bastantes propostes, no?
Mira, hi tenim de tot i podem més. Triar. El Teatre Sant Vicenç ens continuen interpretant Terrasant fins al diumenge 23 de maig. Això és cada diumenge a 11:45 del matí i a 6:00 PM. I també al Teatre Sant Vicenç, però en comptes d'un musical, una comèdia, Els Complets Desconeguts. Això és els dissabtes fins al 22 de maig a 8:00.
Uh-huh. Totes aquestes acaben a finals de maig, per tant, cal afanyar-se.
Cal aprofitar. Uh-huh. El Teatre del Sol, només aquest cap de setmana, Una llum tímida, el dissabte a 7:00. I fins al 30 de maig, Cartes d'amor, els dissabtes a 8:00 i els diumenges a 7:00.
Els del Teatre del Sol estan molt actius.
Sí, sí, mira, ara t'anava a dir que encara n'estan preparant més per quan hagin acabat aquestes dues, així que estiguem atents.
Exacte, i n'anirem parlant. Avui parlem d'Una llum tímida i en propers programes haurem de parlar també de Cartes d'amor.
A l'Alternativa Teatre, aquest cap de setmana hi tenim una reposició d'una lectura dramatitzada que ja s'ha fet altres vegades, El Comte d'Egmont. Això és el dissabte a 9:00 i el diumenge a 8:00. Si no has tingut temps de veure-la fins ara, ja ho saps. A la bàscula, pròrroga, encara un altre cap de setmana més ens continuen oferint Tartuf, de Molière, tant dissabte com diumenge a 6:00.
Molt bé,
i els del Teatre Blaquí, que no ens fallen mai, amb Titelles, aquest mes ens toca Petofet i El Gegant del Pi. Fins al 30 de maig, els dissabtes a 6:00 i els diumenges a 12:00.
Perfecte. Alguna cosa més?
I tant. Mira, encara més Titelles. El Ninot de paper maixé és una obra que es fa a càrrec del Teatre Teatrí i la nova companyia sabadellenca Pirats pel Teatre. Això serà aquest cap de setmana, els dos dies a 6:00. Aquesta vegada, per fi, ja aquest cap de setmana arriba la segona entrega de la trilogia del poble de la companyia Amfiteatre. Aquesta vegada posaran en escena Un enemic del poble, de Henrik Ibsen, i ho faran a la quartera de Can Capablanca des d'aquest dissabte i fins al 30 de maig, els divendres i dissabtes a 8:00 i els diumenges a 7:00. I espera, perquè abans de resoldre l'enigma, una altra estrena, només aquest cap de setmana també, a l'Espai Àgora, Monòlegs, un espectacle que es diu Preparats en Pandèmia. Aquests són els del Ciervo, que hi fa temps que els teníem aturats i que no els veiem. Ara ja no ho podrem dir. Això serà tant divendres, dissabte i diumenge a 8:45.
Bueno, es nota que ve el bon temps i que ens anem reactivant. Està bé.
Sí, no, i
ens donen molta feina. A la gent del programa de ràdio ens donen molta feina.
Millor. I el públic també, tu, que no sabem què comprar al final.
Exacte. No, ara ja sí que podem tornar a dir que podem triar, no? Que cada cap de setmana podem triar de tot un ventall d'ofertes. Molt bé, doncs ara sí, va, l'enigma.
Ui, sí, és que avui també ens l'hem colat una de dolenta d'obra, la manera de saber-ho, yep, és comprant-les per tot. I si algú va provar de comprar fa dues entrades obres per La Trufa de Molière, una revisió de l'obra de Macbeth, malament, perquè ni aquesta obra ni la Sala Cabanes existeixen.
No, però t'he de dir que hi ha alguns títols que... vale que no existeixin, però jo els aniria a veure, per curiositat.
Escolta, si algú la vol escriure, que ens posi els crèdits.
Exacte. Exacte. Molt bé. Doncs gràcies, Eloi. Seguirem repassant el programa cada setmana, els diferents espectacles que es vagin estrenant i representant. I de tota manera, recordem també a les radioients que poden consultar tot això, tota aquesta informació, a través de l'app Sincronitzats de l'Ajuntament de Sabadell. Doncs res més. Gràcies, Eloi. Fins la propera. Bon vespre.
Apa, adéu-siau.
Merci.
L'entrevista.
Per començar la ronda d'entrevistes del programa d'avui, anem cap a la Quartera, la sala de teatre polític alternatiu reivindicatiu que tenim al barri de Gràcia de Sabadell, a Can Capablanca. I és que a partir del divendres, dia 14 de maig i fins al 30 de maig, la companyia Amfiteatre hi representarà una obra cèlebre d'un autor tan capdalt com és Henrik Ibsen. Aquest divendres s'estrena Un enemic del poble. El doctor Thomas Stockman, a partir d'un informe que s'ha encarregat, esbrinarà que les aigües del balneari que supervisa i que és la principal font de riquesa d'una petita ciutat, estan contaminades i són nocives per la salut. I ho té clar, ha de fer públiques aquestes proves, aquest fet, per evitar conseqüències que podrien ser nefastes a llarg o a mitjà termini per a usuaris i habitants. La salut, la vida, la coherència i la lògica li diuen que cal clausurar el balneari, però el seu germà Peter Stockman, que és l'alcalde del poble, ho veu diferent. Vol anteposar els beneficis econòmics, la prosperitat econòmica, el bon nom, la bona imatge del poble i segurament d'ell mateix també, als arguments aquests en base científica del seu germà. Si cau el balneari, pot caure tota la població i potser val més la pena deixar-ho córrer i callar. Aquest és el dilema, aquest és el xoc de posicions i de maneres de pensar i de procedir, que juntament amb la tossuderia del doctor Stockman, també pressionat i enganyat per periodistes i editors, acabaran desembocant en una gran assemblea on cadascú podrà defensar el seu discurs. Parlem d'aquest text meravellós i del muntatge que n'han fet a la companyia Amfiteatre amb el Tom Colomer. Bon vespre.
Bon vespre.
I també parlem amb alguns dels actors que els tenim per aquí. El Bernat Borràs, bon vespre.
Hola, bon vespre.
I amb el Jan Daunis, que també el tenim per aquí.
Bon vespre.
Què tal, Jan?
Molt bé.
Doncs, primera pregunta, com és que Amfiteatre aposta ara per aquest text d'Ibsen? Ja estava previst, estava planificat, perquè Un enemic del poble forma part d'una trilogia, no?, d'un conjunt de tres obres amb algunes similituds, oi que sí?
Sí. La trilogia del poble estava presentada des del 2019 i la idea ja era el primer any fer el Coriolà de Shakespeare, que vam representar amb èxit, el següent, que havia de ser el 20, acabat sent el 21 per pandèmia, l'enemic del poble d'Ibsen, i el 22, en aquest, o sigui, havia de ser el 21, però serà el 22, l'Antígona de Sòfocles, que encara ens queda per davant. Aquesta segona entrega de la trilogia de teatre polític, és la idea de la trilogia és contraposar les idees d'individu, societat, i creiem que aquesta obra ho fa com ben poca. Si bé el Coriolà de Shakespeare ho feia des del segle V abans de Crist, tot i ser un Shakespeare del XVII, en aquest cas és una obra moderna, pràcticament contemporània, i avui, amb les coses que estan passant, més vigent que mai. Així que em sembla obligat gairebé programar-la avui.
Tom, com selecciones l'equip d'actrius i d'actors que interpretarà els diferents personatges que hi surten, i des de quan us poseu a treballar?
Mira, ens posem a treballar des de fa molt temps perquè ja et dic, això s'havia de representar el maig del 2020. Quan al març del 2020, dos mesos abans d'estrenar, vam saber que no podríem estrenar el maig del 2020, ho vam deixar sine die i al setembre ens hem tornat a posar per estrenar-ho aquesta primavera com fos. I aquí estem. Pel que fa als actors, he intentat rodejar-me de la flor i la nata del que tinc a prop. I em sembla que és un text tan bo i tan esplèndid que ho havien de defensar uns actors ben espectaculars, i això és, bueno, m'he intentat rodejar d'un equip fantàstic i tinc la sort que hi puc comptar.
Molt bé. Bernat i Jan, de quina manera us poseu davant d'un text tan complex com aquest, o que pot tenir aquesta fama de ser molt feixuc, no?, de ser molt reflexiu? Com ho heu treballat? Com us planteu davant d'aquest text i dieu, a veure, com ho farem, això?
Doncs, primer de tot, necessita treballar el text. Com tu has dit, és un text que és feixuc a l'hora de treballar i de tot, però que, en el fons, quan el treballes veus que tots els problemes, i per això es tornen grans obres i es tornen actuals sempre, són problemes que sempre passen, que no es passen mai de moda i que socialment sempre es van repetint. Això que els fa també únics i el que els fa contemporanis fins i tot avui en dia. I quan te n'adones d'això i pots aconseguir-ho, després tot es torna menys feixuc i es fa una cosa més amena i després, doncs, tot amb el joc escènic, tot el que ja afegim a dalt l'escenari, una cosa més de l'actor, que és amb la part que nosaltres més disfrutem, doncs és una feina més divertida.
I sobretot que també és un tipus de text que es va desplegant, no? Vull dir, l'oportunitat que hem tingut de treballar-lo durant tant de temps és que a mesura que l'anàvem treballant anàvem trobant capes i més subcapes que ens han pogut, doncs, fer que les nostres actuacions o les nostres percepcions siguin cada vegada més riques.
I deixa'm afegir, perdona, que el que has explicat abans és el plantejament d'una obra que al final va molt més enllà d'aquesta dicotomia i el que diu el Jan, que són capes i a mesura que van avançant els cinc actes, en aquest primer es planteja un problema, però a mesura que van avançant anem trobant estrats de problemàtica. I sí que hem intentat nosaltres afrontar-ho des de la nostra frescor i joventut amb tota la, diguem, per fer-ho també el menys feixuc possible, però alhora per jugar-hi com més millor i portar-lo a la contemporaneïtat, doncs donar-hi un joc completament diferent al que hem vist nosaltres fins ara amb aquesta obra.
Mm-hmm. Clar, va més enllà de si tenim unes aigües contaminades i com s'ha d'actuar, no? Va molt més enllà, té moltes més capes, com dèieu, i segurament els personatges, això que deia el Jan, no? Li vas trobant una profunditat. T'acabes preguntant com cal actuar, no? I aquesta ètica i aquest sentit comú, el que apela el Thomas Stockman, com és que hi apela i després s'ha de sentir dir, o no?, que és l'enemic del poble, no?
I tant. O sigui, ha sigut, almenys parlo per mi, ha sigut tot un repte agafar un personatge de la grandesa com és el Thomas Stockman, però precisament perquè és una obra que et fa posicionar-te, però jo crec que quan acabes de llegir-la i rellegir-la tampoc saps ben bé a qui defensaries tu com a espectador, per exemple, no? Mm. Però, esclar, jo com a Jan, evidentment, com a actor, he d'entendre el personatge del Thomas Stockman, però jo he tingut, per exemple, la problemàtica dins meu que també entenc el personatge del Bernat. Mm-hmm. I aleshores això jo ho entenc com a algo positiu que m'ha donat certes eines per això que tu dius, no? Doncs intentar aprofundir dins de les capes del meu personatge.
Mm-hmm. Tom, hi has hagut de fer algun tipus de retoc al text, algun tipus d'adaptació, alguna retallada, o és tal qual?
Sí, no és tal qual, res de tal qual. De fet, hi ha una feina important, des de la traducció... Vaig partir de diverses traduccions, no només al català, sinó també al castellà, al francès, l'italià, i a partir de diverses traduccions jo he intentat fer una versió com justa, entre cometes, amb l'original noruec, que jo no entenc de res, però sí que m'ha semblat que si feia un comú denominador, diguem, de diferents traduccions, quedaria una cosa més semblant al que devia ser l'original. I a part d'això, i veient les traduccions al català, l'he intentat portar a contemporaneïtat al màxim, però no en el sentit de fer-ne una versió, sinó simplement a nivell de llenguatge, que sigui defensable avui per l'escena d'avui, per uns actors d'avui.
Mm-hmm. Per altra banda, com heu plantejat la posada en escena? Perquè ara parlàvem del text, però m'imagino que jugareu també potser amb elements escenogràfics, no? La il·luminació, les posicions, l'espai sonor, el vestuari...
L'obra l'hem plantejat a quatre bandes, això ja va ser una idea que ens ho plantejat des del principi, de trencar amb el teatre a la italiana, el teatre clàssic, de tenir una platea i un escenari davant. Per tant, el públic està rodejant l'escenari. Vam pensar que seria bonic tota l'estona buscar metàfores o símbols d'anar de l'obra i... No puc dir això? El director m'està dient que això no ho puc dir, així que no estem...
Ah, no fem spoilers, va.
Ens quedarem només amb aquesta idea, no?
Sí que juguem amb moltes coses, que jo crec que és una obra que estèticament és molt bonica, per tots els colors, per totes les formes que hem buscat, per l'espai, per com està envoltada... que no és només una obra que entri només pel missatge, sinó que hem intentat que també entri per la vista, que sigui una cosa més de sensacions, d'emocions i de tota la part de l'espai sonor també, i que creiem que serà més a més també, que serà una cosa bonica de veure.
Uh-huh. I no vull ser borde, perdó, però és simplement perquè m'agrada deixar la sorpresa, perquè després del treball, de la feina que hem fet a nivell de escenogràfic, crec que val la pena mantenir la sorpresa, perquè realment és preciós el lloc que ha acabat quedant com a espai actuable, i crec que val la pena que ningú s'ho esperi.
Quines posicions o quines opinions enfrontades ens dibuixa l'obra? Anem a entrar una mica en l'argument i en el que planteja l'obra. Quin partit prendran i per què els personatges que van apareixent, que entren en joc a un enemic del poble? En el cas dels germans Stockman, per exemple, tots dos sembla que busquin el bé comú, no? Però no sé si també veieu que hi ha un punt d'interès personal seu en cadascú d'ells dos, per la manera d'actuar i pel posicionament que adopten, no? També.
Sí. Jo crec que ells defensen els seus valors, cadascú dins del seu camp. Jo parlo per el doctor Stockman. Ell basa totes les seves decisions a partir de l'ètica i de la moralitat que comporta saber que estem venent unes aigües que són nocives per la salut humana i no dir res i seguir-te lucrant a base d'aquesta mentida, no? I per contra tenim doncs l'alcalde que...
Jo crec que és la baralla eterna que sempre hi ha hagut i que avui en dia, fins i tot amb la situació que estem passant amb el Covid, s'està notant de la guerra, de la medicina contra la política. I això és un tema que dintre de filosofia política, de filosofia moral i d'ètica sempre s'ha treballat. I, bueno, clar, i després aquí dintre entren aquestes societats industrialitzades que ja entra dintre l'obra, d'aquestes societats on el treball i la feina i el capitalisme és molt important, fins a quin punt parar la feina perquè hi ha un problema mèdic darrere beneficia la gent o va en contra de la gent, és un problema que és molt actual i jo crec que nosaltres aquesta obra l'havíem plantejat abans de la pandèmia, però amb el tema de la pandèmia
no,
que està passant...
Com en ella el dit.
Sí.
Per resumir-ho molt, jo almenys, tal com veig jo, és una lluita entre l'ètica i els diners, política. Vull dir, a veure què és el que guanya, no?
Hi ha una frase de l'alcalde Peter Stockman en un moment que jo insistim molt al Bernat per entendre el personatge en aquesta frase que té, que diu, pots limitar-te a entendre que això va molt més enllà del bé i el mal, i em sembla que això d'alguna manera resumeix molt bé tot el que és, com a mínim, el conflicte entre aquests dos personatges.
Per què creieu que el doctor Stockman acabarà assenyalat i acusat? Què és el que passa? Com avança tot? Com avança l'obra perquè el poble se li acabi tirant a sobre en el moment d'aquesta assemblea pública?
No, perquè la política i l'economia són molt fortes.
I és que al final tot, i crec que l'obra sobretot parla d'això, més que no tant d'ètica i de política, que també, però sobretot per la capacitat d'influir sobre l'opinió pública. I em sembla que en aquest sentit, que acaba sent política això, però que en aquest sentit l'obra té un missatge molt potent i que també hem de sentir avui, no només el de la vessant mèdica, diguem, sinó com és voluble l'opinió pública, com de voluble és l'opinió pública.
El Thomas Stockman se'l titlla d'enemic, en teoria, per ell, no?, per voler fer les coses correctament. Creieu que és la majoria la que ha de decidir què és correcte i què no? Que està bé, que és bo, que és dolent? O que hi ha una moral que està com per sobre d'aquestes opinions particulars de cadascú?
Sembla que això no es pot dir, no? O sigui...
Això és la solució de l'obra, no? És la conclusió final, no?
Sí. De fet, Ibsen es mulla, però sembla que no es pot dir tot això. I és una cosa mateix que deia Shakespeare en el seu moment quan plantejava el Coriolà, que, hosti, pot tenir tothom capacitat de...
Té tothom criteri, no?
Té tothom prou criteri, sí. Com per conduir una societat. Aquesta és la pregunta. Llavors,
la validesa de la democràcia, no?, en el fons.
Fins a quin punt tot això... Sí. Aquest sistema que tenim muntat, fins a quin punt funciona, sí, quan la majoria és voluble, quan la majoria pot estar mal informada, quan la majoria, en fi, però no és una de les... Això
home,
és la
plantejar,
pregunta
plantejar, és cadascú, sí, plantejar que una majoria democràtica es pot equivocar són paraules majors, no?
Sembla que no es pot dir això, però en canvi fa molta valentia i nosaltres sembla que també amb força valentia avui ho programem amb tota la mala llet, si se'm permet.
Val a dir, ara ho deia el Bernat, ho dèiem tots, que aquesta obra és profundament política, no? I terriblement actual, també. No només pel tema de si es posa en risc la salut de les persones, no? O bé tirem per la viabilitat i la bonança econòmica, sinó també veig jo pel tema aquest del fanatisme que de vegades mostren les societats cap a determinades opinions que són molt directes, molt populistes, no? Discursos que t'acaben captivant però que no tenen massa sentit. Penso ara en Vox, penso en l'altra dreta, Trump, Ayuso, fins i tot. Creieu que es pot erradicar amb tot, es pot acabar amb tot això, prenent consciència o tenint aquest criteri que de vegades falta
per desgràcia, et diria, segueix sent terriblement actual. Això és una peça del 1890 i tant.
Sí.
O sigui, que aquest problema ve de lluny. I com et dic, Shakespeare ja el planteja el 1603, em sembla que és Coriolà, o sigui que ve de molt lluny. Hem de lluitar per aquest fi, no? Però sembla que sembla difícil que s'acabi de... Que hi hagi manera. No sé què en penseu vosaltres, però sí que programar-ho em sembla que és l'eina que tenim nosaltres a la nostra mà per propiciar aquest canvi, diguem.
Jo opino que tot això es tracta de donar criteri a la gent, no? Jo, la meva opinió és que mentre no hi hagi un canvi educatiu que configuri una base per a aquest sistema més net, això podrem anar realment plantejant preguntes, podrem anar plantejant reflexions, que si els de dalt de tot segueixen manant, no hi haurà cap canvi.
I aquí és on jo crec que és bonic anar a veure obres de teatre i quin és el paper de l'art i dels artistes, que sempre és clavar la navalla una miqueta més a dins. I que jo sóc un gran defensor de l'educació i crec que la gent s'ha d'educar i ha de tenir una educació al màxim de gran i de lliure possible perquè no hi hagin després tot aquest, no? Vull dir, tota aquesta ressorgida de l'ultradreta, totes aquestes coses que jo no les acabo d'entendre, o que sí que les entenc, però no les voldria entendre. I després crec que on no arriba l'educació, perquè a vegades no interessa, ja com a sistema polític no interessa tenir una societat molt, molt informada i molt educada, i crec que aquell és el paper de l'art. L'art, hem d'estallar els artistes per anar marcant el punt i per anar dient els problemes i per anar remarcant els problemes i encara sí que la navalla una miqueta més endins.
Com creieu que reaccionarà el públic que vingui a veure Un enemic del poble? Voleu que reflexioni, que es plantegi totes aquestes coses que ara comentàvem?
Jo, a nivell personal, sí. Sí, jo vull que surtin d'aquí i que tinguin, diguem-ne, bueno, reflexions personals. Inclús, a mi m'agradaria que fessin connexions amb problemes actuals i que es plantegin si realment potser ells han format part d'aquesta massa voluble, no? És a dir, jo crec que és una cosa que tots els intèrprets i els que hem anat formant aquest projecte ens hem anat qüestionant, perquè és una cosa que Ibsen aconsegueix i a mi és el que jo voldria que el públic hi arribés amb la nostra obra.
De tota manera, i com dèiem abans, no és només el missatge, la reflexió política Això, la reflexió, el que volem que surti pensant la gent, sinó també que gaudeixi d'una peça teatral com ben poques i d'un muntatge, com deia abans, fresc, nou i amb molta força, creiem. Així que no és només no només hi ha d'haver una reflexió ètica, sinó, com sempre, també una vessant estètica.
Doncs moltes gràcies, Tom, Bernat, Jan, gràcies a la companyia Amfiteatre, que vagin bé aquests assajos finals d'aquesta setmana i molta merda amb l'estrena de l'espectacle el divendres 14. Recordeu, són 9 representacions en total a la quartera de Camp Capablanca i no s'hi va l'abadar i acabaran les funcions el 30 de maig. Ojo, m'aconseguir entrades. No us perdeu, Un enemic del poble, una obra que us farà pensar i que planteja una cosa tan fonamental com i terriblement filosòfica com qui té la raó, què és la raó, existeix. Una obra que ens farà reflexionar, una obra de Henrik Ibsen. Gràcies i bon vespre.
A vosaltres.
A viatjar cap al Teatre del Sol al programa d'avui, i és que aquest dissabte dia 15 a les 7 de la tarda, en una única representació, el teatre programa Una llum tímida, una obra musical, ara mateix n'estem escoltant un fragment, una obra íntima, sensible, que ens explica una història dura i que atrapa. Isabel, una jove professora d'història d'una escola de Barcelona, s'enamorarà profundament de Carmen, la professora de literatura, però aquesta història d'amor neix en el marc d'una cruel i ferotge dictadura franquista en un context de repressió brutal, i la relació entre les dues noies no podrà tirar endavant. Carmen acabarà ingressada en un hospital de malalts psíquics per curar-se d'un amor que no està ben vist, que no és acceptable en aquell moment. Però les dues protagonistes acabaran retrobant-se, seguiran lluitant amb dents i ungles per poder-se estimar i superar totes aquestes adversitats. Perquè ens acabi d'explicar com és aquesta història, com l'expliquen, quin tipus d'espectacle han volgut crear i moltes més coses, tenim avui via telefònica i li agraïm que ens atengui a l'Àfrica Alonso Bada. Bon vespre, Àfrica, què tal?
Bé, i vosaltres què tal?
Molt bé, perfecte. Abans de començar a parlar de l'espectacle en si, cal remarcar que Una llum tímida és un projecte que presenteu com a col·lectiu La Cicatriz. Us presenteu com un col·lectiu encarat a la producció cultural i artística, format per dones joves professionals de les arts escèniques i de la música, i com un col·lectiu que vol treballar a partir del feminisme i de la col·laboració, evitant relacions verticals i jeràrquiques en processos creatius. Jo et volia preguntar com neix aquest col·lectiu i amb quina voluntat o amb quins objectius teniu d'ara endavant.
Doncs ho expliques molt bé. Ho estàs explicant superbé. Doncs mira, som això, som un grup de noies que volíem fer teatre i fer art en una clau diferent a la que estem acostumades, no? Mm. I aleshores doncs, vam decidir reunir-nos i començar a explicar aquestes històries. En concret hem començat amb aquesta, que explica una història real, està inspirada en una història real, i que ens semblava com molt estrany que encara no s'hagués explicat, no? Com pot ser que moltes dones lesbianes hagin passat per coses així i el panorama teatral no se n'hagi fet ressò, o l'audiovisual, no? I bueno, ara el nostre objectiu és portar aquesta funció, portar aquesta història a quants més llocs puguem, perquè la resposta del públic està sent fantàstica. De fet, a Sabadell es van acabar les entrades en res. O sigui,
de seguida, sí, sí.
Sí, sí, estàvem supercontentes, supersorpreses positivament, no? Uh-huh. I és que a la gent li encanta. Quan ho ve a veure, tothom empatitza moltíssim amb aquest drama, no?
Dieu que sou un col·lectiu multidisciplinar, que abarca moltes coses, no? Producció, música, teatre... Qui és que forma part d'aquest col·lectiu de La Cicatriz i com és que aposteu per treballar, per engegar un projecte com és aquest, d'Una llum tímida?
Doncs el col·lectiu el formem actualment quatre noies, però està en constant construcció, o sigui, uh-huh. sempre entra gent nova i volem que entrin noies noves amb diferents idees i no sé, això, disciplines artístiques, no? Ara mateix som la Daria i la Clara, que són estudiants de producció, ex-estudiants de producció, l'Andrea, que és la directora musical i compositora junt amb mi, i jo que sóc l'Àfrica, que sóc pues, autora, però o sigui, treballem amb moltes col·laboradores externes. Tenim una companyia, pues, això, la Laura Masferrer, que toca el cello, pues, totes, o sigui, totes les que fa el disseny de llums, que fa la direcció, pues, formen part d'aquesta família i creuen, o sigui, hi ha un component activista i social per portar una història així endavant, saps? Perquè els projectes així costa tant tirar-los endavant que si no tens un motiu i no hi ha una lluita darrere i un... pues és que no tiraries, no? Perquè és tan difícil, però bueno, aquí estem.
Uh-huh, ja has de creure. Doncs ara sí, parlem de l'obra que ens presenteu al Teatre del Sol, a la Sala Gran. Què ens explica? I a partir de quins personatges?
Doncs això són Isabel i Carmen, com bé has dit, que són dues professores, que ens trobem en un context de franquisme, prefranquisme, i que, doncs, sense poder-ho evitar, doncs, s'enamoren, no? I Isabel és una dona que ja té més clara la seva sexualitat, no? Sap qui és i com és, però Carmen mai s'ha pogut arribar a plantejar doncs, que li pugui agradar a una dona, no? I més en aquella època que això és tan enterrat i amagat i tot, no? Però s'enamoren perdudament. Aleshores, comencen una relació que, òbviament, es veu trompar ràpidament perquè... pues per la societat, pel cos de la família, de la religió, no? Treballant en l'escola, que la porten unes monges i bueno, en aquell moment ja t'imagines, no?, com és una escola. I això, Carmen és una mica forçada a anar a un hospital per ser tractada amb una teràpia que es feia servir en aquella època a Espanya, que era una teràpia basada en els electroxocs, en produir estímuls negatius sobre una persona perquè deixi de ser homosexual, no? Una cosa tan absurda, però que va afectar a tantíssimes víctimes, no?, en aquell moment. I al final no us el puc explicar. Bueno, Carmen torna a casa i es troba amb Isabel, i això ja no puc seguir, perquè seria un spoiler, i no li farem això al públic de Sabadell.
Exacte. Penseu que hi ha avui encara una certa repressió, que encara hi ha intolerància, que potser vivim en una societat encara molt conservadora, molt retrògrada, de ment tancada... Hem de treballar-ho, això, perquè a partir del teatre, precisament, i de, no?, de la cultura, de les arts...
A partir del teatre, que és un reflex de la societat, però en tots els àmbits, per suposat que,
que ara lluita té més sentit que mai. Ho estem veient, diguéssim, a les urnes i ho estem veient a les eleccions i tampoc fa falta anar aquí. O sigui, hi ha moltíssima homofòbia, encara la gent pateix per sortir de l'armari i moltes de les realitats que es parlen a l'obra, doncs, noies joves i nois joves se segueixen trobant, no?, del col·lectiu LGTB. La incomprensió per part de la família, la vergonya, el sentiment de culpa, l'aïllament a vegades de les parelles grans LGTB, quan es fan grans, no?, i només es tenen l'un a l'altre, o fins i tot... Bueno. I totes aquestes coses que ens faci intentar creure que no té sentit lluitar per això, doncs, bueno, segurament és perquè no li interessa que lluitem, no?
Àfrica, tenies ja clar l'espectacle des d'un principi o va venir primer la trama, la dramatúrgica i després vau posar-hi la música o com va anar aquest procés?
Doncs amb l'Andrea ja hi havia alguna cançó que teníem amagada, aquestes coses que passen, no? Que la tens guardada en un calaix i que mai l'havíem tret a la llum, no? I sí que és veritat que això pues, rondava per allà, no? Però la idea i la música va quedar d'una forma... quasi màgica, o sigui... Perdona. Doncs resulta que les cançons que nosaltres teníem al cap casaven amb aquesta història que un dia vaig llegir en un diari, estava llegint pues, un article antic que explicava la història de dues dones lesbianes durant aquella època, i vaig dir, ostres, quina forma tan frívola de tractar una història tan trista i tan bonica, no?, com la responsabilitat dels mitjans de comunicació, no?, per fer que el públic, o el públic, la societat, empatitzi o no amb un drama, no?, amb una cosa tràgica. Allò no et feia empatitzar, et deixava aquelles dues dones, doncs mira, doncs que li havia passat això perquè, el que no et puc explicar, doncs perquè estaven boges, no?, era supercapacitista. I vaig dir, i si reescrivim això i dignifiquem això i li donem el lloc que creiem que ha de tenir, no?, I ho hem fet, o sigui, hem explicat una història, hem creat una història que és preciosa, no?, que la gent l'emociona, que parla de tu mateixa, o sigui, quan la veus com a públic et sents identificada i penses, hosti, que fort, això pot haver passat a l'habitació del costat, al pis del costat, poden ser les meves veïnes i jo mai me n'hauria adonat, no?, i tot això et deixa com, bueno, surts del teatre super tocada, sí, sí.
Doncs escoltem un fragment d'un d'aquests temes, d'una d'aquestes cançons de l'obra que ara en parlàvem.
¿Cómo puedo convertirme en alguien que no soy? En alguien que no encuentro. ¿Cuándo fue que me perdí entre todo este dolor? Quiero parar el tiempo. Y ya no sé cómo olvidar todo lo que pasó.
Amb l'Andrea Puig, com volíeu que fos la música d'aquest espectacle? Quin clima, quin ambient buscàveu?
Doncs penso que sobretot volíem que fos molt diferent, molt inesperada, no? Uh-huh. I no volíem que ningú es pogués imaginar, ah, mira, doncs ara veurem una història que parla sobre dues dones a l'època del franquisme i sonarà així. No t'esperes que soni com sona, saps? És música que té un punt actual, no? Perquè... Bueno, jo sóc partidària de que les històries, per molt que siguin d'època, no han de ser avorrides, saps? Ha de ser una cosa que t'emocioni, que hi hagi acció, que te remogui a tope, no? Que no et deixi descansar. Llavors la música és així, està viva i té una personalitat pròpia. De fet, podeu escoltar el disc a l'Spotify. Si veniu el dissabte, espereu-vos, fareu-vos molt
interessant.
Exacte. Escoltar-lo. I així us sorprendrà encara més.
Com heu treballat la posada en escena? Quin espai sonor, quina il·luminació hi haurà? Com serà el vestuari? Tots aquests aspectes?
Doncs mira, una mica el disseny d'escena, l'espai, és una X. Mai desapareixem d'escena, en el fons, o sigui, és l'obra més difícil que he fet mai com a interpretat com a actriu, perquè és 1:45 escena, no?, amb una sola companya i amb les dues músics. I és una X i passem de l'aula directament a casa, no? O sigui, volíem mostrar molt l'espai públic d'aquestes dues dones que es troben en com rodejades de la mirada externa i després l'espai privat, no? Casa, intimitat, solitud, acolliment, no? I llavors, la llum i l'espai sonor acompanya molt això, no? Després també anem a llocs concrets, no? Ens transportem a una platja, a un hospital i tot això, no? Però sempre la presència de l'altre és calma, saps? Quan estan soles és quan... Però quan Carmen rep a Isabel, pues, la llum canvia, no? O sigui, tot això, l'Esther Porcel ho ha fet de meravella, no? La il·luminadora.
I després de crear tot aquest equip que, amb el que tiraríeu endavant aquesta producció, com ha anat el procés de creació i d'assajos amb la directora, amb la Marília Samper?
Doncs amb la Marília, és que jo, mira, jo no sé com vam tenir la... La Marília es va llegir el text, no ens coneixíem de res, i és una directora amb un gran recorregut, i va dir, doncs vinga, va, em llenço, no? I ella es va atrevir a fer un musical, que és una cosa que mai havia fet, i de fet no, ni s'ho plantejava, no? Però va dir, hòstia, és que la música m'emociona, no? I si això passa, doncs vol dir alguna cosa, no? I el procés, doncs mira, va ser en plena pandèmia. Fàcil no va ser, o sigui, ja sabem com ha sigut això. I ha sigut molt complicat, i hem sobreviscut gràcies a posar l'ajuda de teatres concrets, de gent concreta que ha decidit apostar per això, no? I ara ens trobem en un moment com, doncs, molt més agradable, que és quan la cosa va bé, quan l'obra s'està programant. De fet, qui no sé, si qui s'hagi quedat sense entrada pel 15, que és dissabte vinent a Sabadell, doncs la setmana següent té una oportunitat a Barcelona, no? El Teatre Condal. Ara ja es pot veure l'obra, no? I això és el que volíem arribar, no? Lluites molt perquè la gent que té poder, no?, aposti per això, per aquesta funció. Perquè és que val la pena, però clar, m'entens?
Defenseu l'espectacle, dues actrius protagonistes, la Júlia Jové com a Carmen i tu mateixa com a Isabel. Què pot tenir de bo, de positiu, el fet de ser dues en escena, en un format més íntim, més reduït, diguem-ne? I quines pegues o quin repte suposa, també?
Ja et dic que el repte és no tenir ni un segon per descansar, però això també té una part de positiva, que és a nivell d'actriu, tu comences un viatge i no surts d'allà, aleshores també t'ho posa més fàcil, no?, per fer aquest recorregut emocional. I per mi és molt més, no fàcil, però molt més agraït, en el sentit que la història l'hem creat nosaltres i per nosaltres. I jo he escrit aquesta funció pensant ja a la Júlia Jové, saps? Estàs escrita pensant en ella.
Això ja fa molt, no? Ja canvia molt, exacte, llavors, la cosa.
Exacte. O sigui, de cop, no ho sé, hem reencarnat aquesta història i l'hem fet molt nostra. I és que és un viatge que t'agafes de la mà de la companya i dius, vinga, perquè és un pedazo de repte emocional. Passem per tantes coses, aquestes dones van passar per tantes coses i sabem que és tan important que això s'expliqui i es vegi. I això ja fa molt, saps? Perquè, bueno, a vegades, com a actriu, t'has de trobar que expliques històries pues, que no t'impliquen tant, no?, per això. Sí, les dues sabem que ho hem d'explicar, no?, que hi ha tanta gent que s'emociona veient això.
Sobre els temes de l'obra Àfrica, per què és important parlar una vegada i una altra d'això que dèiem abans, de la repressió, de la intolerància, de l'homofòbia? Com podem eliminar tot això? Ho hem de fer a través de l'art, mica en mica, amb aquests projectes, amb aquestes iniciatives, podem canviar la perspectiva, podem conscienciar-nos, podem caminar cap a una altra direcció, o com?
Mira, doncs jo veig com diversos fronts oberts, no, diguéssim. Una és les temàtiques de l'obra, no? Per què parlar d'això? I l'altra és per què fer-ho així. I ja parlo a nivell de programa teatral i en tipus de projectes que ens trobem actualment, no? Que no són aquells, bueno, que parteixen de no hi ha diners darrere, hi ha una voluntat, hi ha una... No sé, bueno, i aleshores, a nivell de temàtiques, jo crec que en aquest país tenim una mania, no? I a Espanya tenim molt la mania de voler oblidar el nostre passat, de que no se'n parli, no? Que si no se'n parla és la manera de superar-ho. No estic gens d'acord, no? Jo crec que la manera de superar-ho, si és que es pot superar un passat així, si és que s'ha de superar, és parlant-ne, no? O sigui, és explicant això, perquè és que... Bueno, no ho sé. És que penso que és una tàctica tan terrible, no? Aquí es queda enterrat, no? En tant sentit, en el literal, perquè ja sabem de què estem parlant, no? El franquisme, o sigui, que encara està com vigent en molts sentits. I això, no? Aquí queda tapat. I tu no pots curar, no? Per això d'aquí ve el nostre nom, la cicatriz, no? Mm-hmm. que és visible, i per sort és visible, ho ha de ser, no? I això, tenim, hi ha aquesta mania de del passat no se'n parla, doncs, i tant que se'n parla, no? Per mirar cap al futur hem de poder parlar d'això que ha passat al nostre país, no? I això, doncs, s'ho mata amb l'homofòbia, amb la violència que segueixen rebent el sí. col·lectiu, les dones, o sigui...
Aquesta mena de heteronormativisme que no permet res més, no?
Exacte. Mm-hmm. Que si surts de la norma t'has de quedar com en la minoria,
exacte,
en allò...
Sí, sí.
Pues no, no? Pues no.
Uh-huh. I per últim, t'anava a demanar si teniu algun altre projecte a la vista amb la cicatriz, alguna altra producció teatral sobre la taula, malgrat la situació també que estem vivint, que és molt difícil.
Sí, sí, no. Nosaltres la situació ens és igual, ja s'ho hem demostrat. Sí, ara... després d'una llum tímida, un projecte que no sé si puc dir el títol, perquè estem en super... preproducció, però que és d'una autora que es diu Valentina Ver, una dona trans lesbiana, que ha confiat en nosaltres per tirar endavant un pedaço de projecte de visibilització i de les realitats de les dones trans, i nosaltres estem super agraïdes que hagi volgut comptar amb nosaltres i estem, doncs, buscant finançament, bueno, mil vies, no?, per poder dur terme, per fer realitat això, no?, que és un projecte, doncs, audiovisual, multidisciplinar, com sempre fem, no? Audiovisual, un llibre que està escrivint ella, bueno, no sé si podria explicar això, però així ja ho sabeu.
Bueno, en tornarem a parlar quan vagi
totalment,
sortint.
Totalment, i tant, perquè és una passada, és una tia amb molt de talent, i bueno, doncs, endavant. I després, bueno, tenim un altre text escrit ja, teatral, per això anirà venint. El ritme és més lent, quan no ets una gran empresa i no tens un nom i no ets un... Bueno, doncs això, no? No tens fàcil de per si, doncs el ritme és més lent, però també, doncs mira, arribarem més lluny.
Exacte, però endavant. Doncs gràcies, Àfrica, per atendre'ns a l'Amunt al Taló. Molta sort, molta merda per la funció del 15 al Teatre del Sol de Sabadell. I a la ràdio oients, si no teniu l'oportunitat d'anar-hi, perquè com dèiem s'han esgotat les entrades, no patiu, perquè dissabte, dia 22, l'equip d'Una llum tímida serà en el Teatre Condal fent un parell de representacions més.
Exacte.
Per tant, cal aprofitar-ho. Anem-hi. Doncs moltes gràcies, Àfrica, i bon vespre.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Un petó molt gran.
I acabem les converses amb les novetats teatrals d'aquesta setmana a la ciutat de Sabadell, parlant amb els companys i companyes del grup Raravis, en concret amb l'Adrià García, que també és col·laborador del nostre programa, de l'Amunt al Taló, perquè els dies 14, 15 i 16, divendres, dissabte i diumenge, a l'espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer, estrenaran una sèrie de monòlegs preparats en pandèmia. Adrià, bon vespre, què tal?
Bon vespre.
Doncs la primera pregunta, a veure, és obligatòria. Com va sorgir la idea de preparar monòlegs durant el confinament per la pandèmia de la Covid-19 i com ha estat l'experiència de muntar un projecte teatral des de zero, suposo, a través de la pantalla, sense poder-se trobar?
Bueno, de fet, els monòlegs eren per celebrar el 5è aniversari de Rara Avis i s'havien d'haver estrenat fa quasi bé 2 anys, o sigui, l'any anterior, l'any passat.
O sigui, havíeu començat a preparar-ho presencialment.
Sí, els teníem preparats, havíem començat ja a portar tota la tardor de l'any passat, o sigui, de fa 2 anys, doncs preparant-los, i havíem d'estrenar-los doncs, més o menys pel maig de l'any passat.
Del 2020, però, o sigui, estaven sí. Semi-preparats aquests monòlegs, no?
Correcte. Mm. Però clar, va venir la pandèmia, va haver una aturada, i clar, doncs, no, clar, els primers mesos de la pandèmia doncs, vam aturar doncs, completament doncs, el que són els assajos de monòlegs, i després vam intentar doncs, reprendre-ho. Mm-hmm. Pensant-ho de cara al setembre, però vam veure que tampoc no arribàvem, perquè entre que van haver-hi oles, bueno, tot el tema que ha anat passant de la Covid, que ara es pot assajar, no es pot assajar, ara en directe, ara en online, bueno, ha sigut un show. I al final doncs, vam dir, bueno, però ja ens marquem ja pel maig, i ho preparem amb tranquil·litat, sigui online, i després també hem estat assajant doncs, el que és a Calestruc.
Molt bé, doncs explica'ns una mica quants monòlegs hi ha, qui els interpretarà i de què tracten. No sé si tenen relació entre ells o estem parlant de personatges i d'històries que no estan vinculades, o sí?
Bueno, cada un dels monòlegs va per separat, o sigui, no tenen cap vinculació entre si. Són 4 textos que duren uns 30 minuts cada un.
Déu-n'hi-do.
I doncs les representacions, els dies de representació es representaran dos dels quatre monòlegs, segons el dia. Uh-huh. Tots estan representats en llengua castellana i són bàsicament de coses quotidianes o són personatges creats per ara avis. Alguns d'ells, tres dels que presentem ja s'havien fet altres anys, però s'han remasteritzat i s'han canviat, s'han adaptat doncs, en els nous temps i els actors també són nous. I a més el quart monòleg, que el fa la Sandra, Esteve, sí que és nou i que és l'estrena d'aquest any. Aquest, començant ja per explicar de què tracta cada un, el de la Sandra es presenta les vicissituds de l'Helena, que és una jove que té insomni, per culpa dels traumes infantils que causats pels contes que li havien explicat la seva família quan era petita. Mm-hmm. I t'explica, doncs, ens explica com entén actualment els contes que li havien explicat a la seva família quan era petita, perquè quan tu t'expliquen un conte quan és petit, doncs te l'imagines d'una manera, però potser ara actualment te'l tornen a explicar i penses, ostres, doncs hi ha coses que a mi no em quadren, que com pot ser que haguessin passat. El següent monòleg és del Jordi Martínez, que es posa a la pell de l'Àdio, i és un cinèfil que té molta imaginació per recrear doncs, escenaris de les pel·lícules dels seus directors preferits, i en el monòleg doncs, explica doncs, com seria una trajecte de tren entre Sabadell i Barcelona segons cada un dels seus directors preferits.
Sembla divertit, aquest.
Sí, aquest és molt divertit. El següent és està fet per la Lourdes Albalat, que uh-huh. és amb el seu personatge mític, que ja el vam veure fa dos anys, que és l'Eugènia, que és una turista que és molt emocionada per les seves per anar de vacances i sempre doncs, ens explica doncs, les seves experiències al llarg de la seva vida que ha tingut doncs, anant de vacances. Uh-huh. Finalment doncs, tenim el Carles Preixens, que ens explicarà doncs, els seus problemes existencials amb un element tan ordinari com és el cafè, bàsicament. Aquests monòlegs doncs, es faran, com has dit tu, el divendres, dissabte i diumenge d'aquesta setmana, a l'Espai Àgora, però la setmana vinent es farà el dia 21 i el dia 23, es faran a l'Alternativa Teatre, que es podran tornar a veure.
Clar, no sé si hi ha alguna referència també a la Covid-19, perquè clar, després de passar un any així és inevitable, no?
Sí, sí, també hi ha referències, sí. I de tots els successos que han anat passant actualment. O sigui, l'última setmana estàvem afegint bromes de coses que havien passat doncs, aquest últim mes, saps? Vull dir, per mantenir-los més o menys actualitzats.
Exacte. Sí, sí. És que és ben bé que el món, després de tot això, ha canviat bastant i correcte. És el tema de conversa dels ascensors i de tot arreu, oi?
Correcte, i que si hi ha gent que està escoltant, i han vist que van veure aquests monòlegs fa 3 anys o 4 anys, o sigui, abans, doncs que no tenen res a veure amb el que hi ha actualment. O sigui, han canviat molt les bromes, s'ha adaptat completament a l'actualitat.
Uh-huh. M'agrada el concepte de que els hem remasteritzat, està bé això.
Sí.
Molt bé, doncs suposo que després de tota aquesta etapa haureu ara pogut tornar a assajar presencialment, no a través de l'ordinador, no? I no sé com heu viscut, després d'estar tancats, la represa, com heu viscut el retorn a la presencialitat, a les coses en viu?
Però moltes ganes, sí, no era el mateix, perquè clar, quan ho fem online doncs no, els actors doncs no tenien tanta facilitat per representar les accions i tot això, els moviments i tot això, i clar, quan hem aconseguit tornar a assajar, per exemple, a l'Estruc, doncs hem pogut doncs, tornar a assajar doncs, el que són els moviments i recuperar tot això que ja havíem treballat potser abans de la pandèmia, però que clar, durant els mesos que hem tingut de confinaments i tot això, doncs no s'han pogut assajar. I sí, bàsicament el més complicat ha sigut això, que no perdre el fil dels assajos.
Mm. Exacte, i està en contacte. No sé si amb l'Edu Altran i la gent del grup de Rara Avis teniu pensat algun altre projecte teatral, tingui o no tingui a veure amb la pandèmia i amb tot això que hem viscut, no sé si teniu res al cap.
Sí, el mateix Rara Avis també està a punt de presentar també un curt, o sigui, una obra de teatre, que també han escrit ells, que ja passarem la informació, ja anirem desvelant els secrets.
Ja en parlarem aquí al programa.
I seguirem treballant fent més monòlegs de cara a l'any que ve. Sí, perquè s'han quedat alguns monòlegs a la recàmera que no els hem pogut acabar de preparar, perquè perquè no podíem acabar d'assajar amb els actors que teníem, o sigui, vull dir, però que de cara a l'any que ve intentarem doncs, estrenar-los.
Molt bé, doncs la ràdio oients que s'apuntin a aquestes dates, els dies 14, 15, 16, aquest cap de setmana, a l'espai Àgora del Centre Cívic de Sant Oleguer, aquests monòlegs preparats en pandèmia. I Adrià, recorda'm les dates de l'Alternativa Teatre, també.
L'Alternativa és el dia 21 i el dia 23. Si volen la informació, està a la pàgina web de l'Alternativa Teatre, hi ha la informació i poden reservar les entrades des d'allà.
Exacte. Perfecte, doncs apunteu-vos a aquest espectacle, aquests monòlegs, aquests quatre monòlegs, dos i dos, no? En veuran dos cada dia, preparats en pandèmia i que ara podem veure en viu i en directe. Adrià, bon vespre i moltes gràcies.
Bon vespre, gràcies a vosaltres.
Teatre de Franc.
Saludem, com cada dimecres, via telefònica a la nostra experta de la cartellera barcelonina, l'Elvira Franc, que ens parlarà de dues obres que tenim disponibles online a internet a través de la plataforma del Teatre Nacional TNC Digital. I la veritat és que cal dir que és una sort que puguem rescatar, encara que no pugui ser en viu i en directe, a través d'una pantalla, alguns muntatges que potser no hem tingut l'oportunitat de veure, almenys que en puguem treure alguna cosa bona d'aquesta pandèmia. Bon vespre, Elvira, com anem? Què tal?
Hola, bon vespre. Doncs bé, anem bé. Ara ja anem a teatre i bueno, ja estem doncs, gaudint del Teatre Barcelona, però tal com dius, hem pogut aquests dies que hem estat més a casa doncs poder online veure obres que ara comentarem, sí.
Molt bé, ha sigut tota una descoberta. Bueno, ens hem hagut d'adaptar, no? El teatre s'ha hagut d'adaptar.
I tant, per això en el llibre li han donat el premi, que va ser la primera proposta que vam fer en el premi de la crítica d'enguany, perquè va ser innovador i, a més, ho fan amb molta qualitat. Després va continuar el TNC i altres propostes. Però la primera que va fer aquesta iniciativa va ser el Teatre Lliure. Uh-huh. I hem pogut doncs, gaudir d'aquestes obres, eh? Uh-huh. Si et sembla, parlem primer de Monroe Lamar.
Perfecte. Anem a parlar de Monroe Lamar, aquesta obra, no?, de Carles Batlle, dirigida per Sergi Balbel, si no m'equivoco. Uh-huh. Amb les intèrprets Elisabet Casanovas i Laura Conejero, que la podem rescatar al TNC Digital.
Això mateix. Jo la vaig veure, vaig tenir la sort de poder-la veure als tallers, a la sala de tallers del TNC. I després l'he tornada a mirar per internet. Com deies, està dirigida per Sergi Balbel. Les acompanya en el repartiment el David Baer, un actor que a mi m'agrada molt, que interpreta el paper del biògraf de la Marilyn, i l'Eloi Sánchez, que fa del fill de la Lamar. Uh-huh. El motiu aparent d'aquesta trobada de les dues estrelles de Hollywood és la venda i compra d'un quadre. Lamar està arruïnada i ignorada pels cineastes, i Monroe, que ha arribat a la cúspide de la seva carrera, li vol comprar el quadre. La Monroe, durant la conversa, s'emmiralla amb el declivi de la seva interlocutora i veu amb la Lamar el seu possible futur. L'obra fa reflexionar sobre les dues dones que només van ser valorades pel seu físic i considerades sex símbols nord-americanes, i mai se'ls va reconèixer la seva intel·ligència. Però també tracta de la seva decadència quan arriben a una edat madura i són oblidades dels cineastes. L'autor juga amb situacions entrellaçades del temps i situacions i inventa alguns secrets amagats que podien haver passat o no, i juga amb fets reals i amb altres de completa ficció. Quan la vaig veure al teatre, em va agradar. Potser eren les ganes d'anar a teatre que teníem llavors, em va agradar. Però quan la vaig tornar a mirar per internet, se'm va fer llarga i una mica repetitiva. Tampoc les interpretacions de la Conejero i que encarna a la Lamar, ni la de la Sabadellenca Casanovas, per mi, no van ser del tot encertades. Tot i així, com els dèiem, qui no l'hagi vista la pot trobar online i podrà opinar.
Exacte. Molt bé, doncs una proposta que potser a nivell de text potser s'hagués pogut plantejar diferent, i a nivell interpretatiu també, no?
També, sí. La van fer aquí a Sabadell, i segurament doncs, molts radiovivents poden opinar també del cop la van veure, eh?
Mm-hmm. Clar, quan una obra no acaba d'agradar del tot, cal veure què és el que potser pot fallar o es podria canviar. Potser la direcció també, no? De vegades hi fa molt.
Mm-hmm. Més possible, tot i que, a veure, és un bon director, Sergi Barbel, n'ha fet sí. Propostes molt bones, però a vegades s'encerta i a vegades no tant. Mm-hmm.
Mm-hmm. Molt bé, doncs parlem d'una altra proposta que també podem trobar a la plataforma del TNC Digital i que aquesta, bueno, parlem-ne, a mi em va agradar molt, personalment.
Jo no la vaig veure, no la vaig poder anar a veure a Barcelona quan la feien, a causa, doncs, el que dèiem, del tancament comarcal. Mm-hmm. Però sí que la vaig poder veure gràcies a aquesta proposta del TNC que l'ha editat en streaming.
Revelem el títol primer, desvetllem el títol. Encara hi ha algú al bosc amb direcció de Joan Arquer, no? Que també és el director, un dels directors de Canto Jo i la Muntanya Balla, que la podíem veure i en vam parlar aquí al programa a la Biblioteca de Catalunya, i membre pel Pallasso Blanc de la companyia Rumicia, també, el Joan Arquer.
Ah, exacte, i tant que sí. I és un text d'Anna Maria Ricard.
Mm-hmm.
A veure, per mi va ser una obra... Tot i que et va agradar, jo, a mi em va emocionar. Una obra emocionant, vaig trobar intel·ligent, compromesa i molt valenta. Mm. El tema és sobre la crueltat de molts fets de la Guerra dels Balcans, de la passivitat d'Europa davant aquest conflicte bèl·lic i de la poca informació que vam rebre de les barbaritats que estaven passant. Concretament, la proposta es basa en les violacions que van patir quasi 50.000 nenes i dones durant aquella guerra, ara fa uns 30 anys, unes violacions pensades per fer neteja ètnica, dels fills engendrats sense voler-ho i dels nascuts no desitjats.
Mm-hmm.
Un text document amb projeccions i música en directe que acompanya les explicacions de les tres actrius i els dos actors que es desdoblen en diferents personatges. Moltes vegades són monòlegs per explicar cada cas.
Mm-hmm.
Records dels supervivents que expliquen interpretades en breu tremolosa.
Mm-hmm, dels implicats.
I tant, dels episodis més traumàtics de les seves vides. I també les explicacions dels executors d'aquells fets que intenten enterrar i negar aquelles atrocitats.
Mm.
També hi ha una intervenció que també em va agradar molt i un record al periodista i fotògraf català en Jordi Pujol Puente, que va morir a Sarajevo a resultes d'aquella guerra.
Mm-hmm.
Un viatge dolorós, però que considero molt necessari, que ens ha fet saber que mentre nosaltres a Barcelona celebràvem els Jocs Olímpics o el Barça guanyava la Champions, a tan sols 2.000 quilòmetres de distància, menys de 2 hores en avió, a l'antiga Iugoslàvia s'estava vivint la crueltat més horrorosa d'una guerra que no ens van voler explicar. Potser ara, millor dit, segur que ara també se'ns amaguen guerres i conflictes bèl·lics no gaire llunyans i que els mitjans informatius només surten com una breu nota sense importància. Tal com deies, Marcel és una acurada i excel·lent direcció de Joan Arquer, que ja ha demostrat, com has dit, doncs que sap combinar aquest dramatisme i després pot fer obres en moments molt divertits i esborgerrats, com són els Pallassos.
Mm-hmm.
Sí,
de fet, jo penso que és la clau, eh? La clau d'aquest espectacle és que et puguin explicar una cosa tan traumàtica i tan dura com deies tu, Elvira, però que no sigui una cosa... que no t'ho plantegin com una cosa crua i per fer-te esborronar, diguem-ne, sinó que també t'ho puguin mesclar amb moments de distensió, de, fins i tot de comicitat, de música, de, no? De ball. De... És a dir, et plantegen aquesta història que tu ja veus que per la temàtica és horrible, no? Perquè realment estem parlant d'això, dels fills de dones violades. I de la seva experiència i de la guerra, per tant, són temes molt difícils de tractar, i aconsegueix incorporar-hi aquests elements de, no? de humor, de, etc., però sense que quedi malament, ho amalgama molt bé, no ho sé.
Sí, el dramatisme està en els fets, i per ell ho presenta en moments, doncs, això, còmics, divertits, que ja també t'arriba al cor tot el que està passant, però que destensa tot aquest dramatisme. No és
exacte.
Allò de plorar llàgrima viva, un drama d'aquells, diguéssim, d'abans, sinó que potser, per lo cru que és, posar-hi aquestes notes d'humor encara et fa veure més el contrast.
Exacte. I tu també com a espectador o espectadora pots descansar, no? També, perquè això és un viatge que tu hi ets dins o que ets l'observador. Per tant, també has de poder, també això d'anar a onades, no? Has de poder anar descansant també i l'atenció d'anar pujant i baixant. Sí, sí.
I és molt cru perquè és el que deia, nosaltres aquesta 30 anys enrere l'anem a viure, aquesta guerra. Jo me'n recordo, però que res, ens donaven com petits flash del que estava passant, però sense explicar-nos aquestes crueltats.
I a més amb la voràgine dels Jocs Olímpics, no?, del 92, que també hi fan algunes referències.
I
amb això també contrasta, el contrast del que s'estava vivint aquí, no?, que era una gran festa, si tu vols, i el que s'estava vivint allà, que era terrible.
Sí, sí. I també quan el Barça guanya la Champions, tot va sortint. I veig aquestes diferències amb tan poca distància, 2.000 quilòmetres, com he dit. A més, l'escenografia també acaba de redonir tot l'ambient, perquè només hi ha uns arbres que ens fan recordar que allà abans hi havia unes cases que hi vivien persones. I la il·luminació, mig en penombra, on ressalten només les veus i els actors i les actrius, que considero que fan unes brillants interpretacions. Sí, només puc dir que veure'l online per la pantalla em vaig emocionar de veritat. Que fort deuria ser veure-la en el teatre, que fort, tu que ho vas fer, que fort deuria ser veure-la.
Doncs passem a parlar de més coses, perquè s'està costant el grec, s'està costant el Festival Grec 2021 aquest estiu.
També, però deixa'm dir una cosa abans.
Sí.
Volia fer notar que moltes vegades, expressament i d'altres per coincidència, les obres de teatre que es presenten a diferents sales de Barcelona tenen temàtiques iguals. Per exemple, la temporada abans de la pandèmia, quan encara no ens pensàvem el que vindria, molts teatres barcelonins es van presentar obres que parlaven de la mort. Algunes no es van poder representar fins després del confinament, però anomenaré algunes de les que es van poder fer. A la sala Beckett, Beckett and Ladies, La Morta, i la boníssima reposició, entre altres, de La gossa en un descampat. Mm-hmm. Aquestes coincidien en només la fi del món a la Biblioteca de Catalunya. La mort i la primavera al TNC. I aquest país no descobert, que no deixa tornar a les seves fronteres cap dels seus viatgers, que la van haver de suspendre per la pandèmia i que més tard la van representar al Poliorama. Uh-huh. A la tardor passada, i en plena pandèmia, ens van parlar de les atrocitats de les guerres. Testimoni de guerra, La guerra no té rostre de dona, a la Perla 29, Testimoni de guerra era el TNC,
sí.
El carrer de Chernòbil, l'escenari Joan Brossa, i aquesta que hem esmentat avui. Encara hi ha algú al bosc, el TNC. I actualment, el tema principal de la majoria de teatres és la violència de gènere, l'abús de poder i l'assetjament. A part del cicle que fan de la sala Beckett, com Sandra, Sota la neu, o el que no es diu, també tenim a l'espai Brossa, Bruna, que també és un assetjament, la sala Freihat presenta l'obra La via pornogràfica, o 200.000 mujeres a la sala Fènix, o El pequeño pony a la sala Villarroel, entre altres. Totes parlen d'aquests temes. Curioses aquestes coincidències que ens fa pensar que el teatre és i ha estat sempre un reflex dels grans temes que interessen a la societat.
I tant, quanta raó. I això vol dir que no és un teatre que escull un tema a la babalà, sinó que el teatre s'interessa per aquests temes, perquè els vivim, perquè els tenim...
Els temes més actuals.
Exacte, perquè els tenim presents, sí. I perquè se n'ha de parlar, perquè ens generen tota una sèrie de sensacions que hem de poder explicar, no?
Parlem una mica del grec.
Sí, això, parlem de les propostes teatrals del Festival Grec, ràpidament. Som-hi.
Bueno, comença el grec el 27 de juny i el 31 de juliol i tindrà lloc un centenar de propostes de música i dansa a 40 espais diferents de Barcelona.
Uh-huh.
Algunes propostes ja són reprogramacions d'espectacles que no es van poder fer a Barcelona a causa de la pandèmia. Enguany, deixa'm dir, que la protagonitzen el col·lectiu africà, que oferiran diferents propostes, tant africanes, que viuen a Catalunya, com d'afrodescendents. Uh-huh. Igual que l'any passat, el canal BTV retransmetrà alguna de les propostes més rellevants del festival. L'any passat sort vam tenir, com vam poder veure pel canal BTV, algunes coses. Dic que Julio Manrique serà el director de l'espectacle inaugural amb l'obra Carret de Robadors, el diumenge 27 de juny, quan comença.
Uh-huh.
Després, ofertes interessants. interessants. Ajuda'm si vols, Marcel?
Sí, i tant. Jo tinc alguns títols apuntats aquí a la meva agenda que vull anar a veure aquest estiu, sense falta.
Doncs digue'ls.
Mira, per exemple, hi ha una que no em vull perdre segur, que és Les criades, del Jan Genet, en direcció de Luis Luque.
Aquesta... El Teatre Goya.
Exacte, aquesta segur que no. Sí. Després La gavina, dirigida per Àlex Rigola, també penso que s'hi ha d'anar, no?
La gavina, i tant, és una de les que s'ha de veure i que està a la sala Villarroel, sí.
Exacte. Després tinc apuntat per aquí també Delicades, de teatre, que és una obra que tornen a fer, no?, en motiu de...
Sí.
De ells celebren alguna cosa. Jo no la vaig poder veure en el seu moment, per tant m'agradaria anar-hi amb l'autor que és el, amb l'autor i director, que és Alfredo Sanzol, em sembla.
Exactament, sí. Uh-huh. La Casa de los Espíritus, de Isabel Allende,
uh-huh.
També el Teatre Grec, la faran. Què més? La Història d'un Senglar, el Teatre Lliure...
Uh-huh. I el Pedro Páramo, que és una obra que van que no sé si és que la van haver de suspendre o no es va poder fer gaires dies.
Sí, la van haver de suspendre, ja tenia entrades. La van haver de suspendre per la pandèmia.
Per un dels tancaments.
Sí, l'han fet a tota la península i ara aprofiten per tornar-la, en el Romea la fan.
El Teatre Romea, amb Vicky Peña i Pablo Derqui, eh? O sigui que també
s'hi ha d'anar. Això, important. Bé, no hem dit els actors perquè... Bé, però tots hi ha actors estupendos a tot arreu, eh? Hi ha el musical La filla del mar, al Teatre Goya, amb la Mariona Castillo i el Toni Vinyals, que també, si no la podem veure ara, segurament la farà la temporada que ve, perquè és un musical d'un pressupost bastant alt. No crec que amb quatre representacions cobreixin gastos. Per tant, si no hi fem, anem ara, hi podrem anar. L'Habitació Blanca, que la fan a la sala Freihat, també amb molt bons actors. Una altra, Una galàxia de luciérnagues, el Maldà, que també l'havien de fer al començament de la pandèmia, també l'ha feta per tota la península i ara torna. Interpretada és un monòleg de l'Anna d'Arcón. I bé, entre aquestes són moltes. Entre les altres també són molt interessants.
Exacte, hi ha propostes per tots els gustos i s'ha d'aprofitar ara aquest estiu que hi podrem anar. Doncs gràcies, Elvira, per tots aquests comentaris. Seguim la setmana vinent amb més propostes teatrals i repassant el teatre que tenim en cartellera a Barcelona.
Fins
dimecres, bon vespre.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
I nosaltres acabem aquí aquest programa, acabem l'Amunt al Taló. Recordeu que tornarem dimecres vinent, com sempre, de 9 a 10 del vespre, comentant totes les novetats teatrals sabadellenques. I que podeu recuperar aquest programa i tota la resta al web de Ràdio Sabadell, a la carta, i també a través de Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador. Seguiu-nos també a la xarxa.